Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Fragment del programa Radio Eficàcia, on Ferran Llopart, mànager de l'agència de publicitat Microbio Gentleman, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
La ràdio, de veritat, aconsegueix impossibles. També nosaltres, amb aquesta campanya de la Vipera, vam intentar aconseguir un impossible. I, bueno, podria ser, podria, no sé, és un risc, no? Mm-hmm. No trucava ningú, però va ser una allau de trucades. La gent va entrar a les xarxes socials buscant antropòlegs, buscant esquimals, o sigui, va ser tota la Catalunya un alau de solidaritat per trobar-lo, no? Mm-hmm. I es va demostrar, era una metàfora, que es va demostrar? Pues que la ràdio toca impossible si no ens ho creiem. Mm-hmm. I els aconsegueix. Imagina què pot fer la teva marca.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Irene Clavé. La periodista especialitzada en tendències i autora de diversos títols de no ficció ens presenta la seva primera novel·la, Malditos. Amor, vampirs, moda i sentit de l'humor en una història irreverent. Irene Clavé, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal? Avui diumenge, farà bon temps? Sembla que sí, fa bon temps, no? Avui tenim aquí una periodista, tenim concretament la senyora Irene Clavé, una noia que ha treballat tota la vida als mitjans de comunicació des que va deixar la universitat, que té la carrera de periodisme, també. S'ha posat a escriure i ens ha fet el Malditos, un llibre que representa tot el que és el món de la moda i és fantàstic. I, per tant, començarem a fer-li la nostra bateria de preguntes com cada setmana. Què tal? Bon dia. Com estàs, Irene?
Jo molt bé. Com esteu vosaltres? Doncs
pues aquí, treballant, com sempre. Doncs pues vinga, els genis són necessaris?
Els genis són escassos i necessaris, i són els que realment canvien sempre el curs de la història i els paradigmes, amb el qual es necessitem per evolucionar.
Què seria la moda sense la literatura?
La moda sense la literatura tindria molt poca inspiració. Bueno, molt poca no, però pensem en que personatges literaris, històries, romansos, drames, tragèdies, tot això ve reflectit a la moda, i perquè la literatura també conta la història de les persones com la moda.
Verdadera emperatriu, una mica sofisticat. Parles d'una verdadera emperatriu, tu.
Doncs perquè volia el meu personatge, que es diu Vera d'Empres, que una mica així, traducció lliure, és verdadera emperatriu. És com la verdadera emperatriu de la moda. És una persona que està al món de la moda i que s'ha inventat tot com tal, i llavors ho pot contar. Llavors jo penso que és, era com el seu nom. Vera és tan romàntic.
Mai desapareixerem, no?
Ah, si ets un vampir, no. I això és bo i és dolent.
Les arts ens roben la vida?
Les arts ens roben la vida, no. Les arts ens donen molta vida. Són la raó de viure.
La mentida arriba molt a lluny, no?
La mentida arriba a llum si... Bueno, n'hi ha una dita llatina que m'encanta, que és que per ser mentidera has de tenir molt bona memòria. Llavors, si no tens molt bona memòria, és a dir, si no és un maldito sofisticat i genial, millor que no siguis mentider.
Has treballat amb alguna agència de models perquè fas scouting? El teu personatge fa scouting.
No, però he treballat en revistes de moda sempre. Ah. Llavors he vist tot el món de la moda des de la indústria, des del darrere, no? Des dels backstage de les passarel·les de moda, de com trien les models, aquest càsting que fan. He parlat a models, he entrevistat a models, he entrevistat a dissenyadors.
El teu personatge, Moira, quina mania té amb amagar l'edat, no?
Bueno, la Moira com a nom, el Zeus de la mitologia grega tenia tres filles, que eren les Moires, que eren les que teixien. Allí també em faig referència al món de la moda, amb la cosa dels teixits, el destí de les persones. Llavors, aquesta l'he ficat Moira perquè és la gent, la que crea les models, la que crea tot un món, la que les fa famoses, i en el món de la moda no se pot ser vell. Mai. Se pot ser vell, però de bellesa, no de bellesa d'envellir, no?
D'antiguitat.
Sí, això.
Dominique és seductor, no?
Dominique és un vampir, és el personatge masculí de la novel·la, i com bon vampir, i com un vampir que a més no és el típic depredador o bèstia, no solament és seductor, sinó que, com m'han dit, és una... totes les noies que s'han llegit aquesta novel·la volen un Dominic en la seva vida. Encara que no xuclar sang, però que els doni sang, no?
Ah,
al revés.
Fas referència a Sarkozy, perquè parles de la Sarkó, que Sarkó és el nom que li donen a Sarkozy a França.
Bueno, no és aquesta, exactament, disculpeu. No, bueno, no, és gràcies bueno. Que me digues això. No, Missy Sarko és una DJ molt, molt famosa dels Nova York dels anys 80, que punxava sales com l'Estudio 54, no? Però perquè el Sarkozy, jo crec que en aquella època no estava gens de moda.
Avui compleixo els 17 i sóc molt infeliç. És molt difícil d'entendre això, no?
Bueno, és molt infeliç perquè, clar, té la vida la noia, això ho diu la Gina, que és la protagonista femenina, quan comença aquesta història allà el 1917, són els anys 20, uns anys romàntics, i ella és una persona que creu molt en l'amor, però la volen casar a la força amb una persona que allà no li agrada, llavors és molt infeliç.
Gina, m'avorreixo si no ironitzo. Que gran i curiós que és, oi, això?
Sí, bueno, en realitat és Vera. Vera és la narradora, la omniscient, i és una persona pues, amb molt mala bava, però una mala bava divertida. Llavors, si ella no ironitza de tot, s'avorreix. I nosaltres, llegint la novel·la, probablement també.
Castigar els vampirs bons i menys bons.
Sí. Sí, vull dir, s'ha de castigar... Per mi, diguem que he creat o m'he recreat en un tipus de vampir que recupera molt la novel·la gòtica, perquè aquesta novel·la jo la catalogo com una novel·la nova romàntica, new romàntic, no? En quin sentit? Perquè recull els vampirs que són de la novel·la gòtica del segle XIX amb els new romàntics dels anys 80, que és el present de la novel·la, que és aquest moviment musical, que bueno, i tot aquest romanticisme, més que castigar-los, és castigar els que no siguin sofisticats i moderns i guais, no?
La sortida indefinida implica escapar. Per què?
La sortida indefinida implica escapar perquè, bueno, això no puc fer, no li puc dir a la gent de què va la novel·la perquè, si no tindran el misteri, però vol dir que quan surten d'un lloc on realment estan molt enamorats i estan bé, allà són l'únic lloc on poden estar bé, a salvo, no? Llavors, si surten d'allà, hauran de desaparèixer, això vull dir.
La nit de Valpurgis no està superada?
No, la nit de Valpurgis és el moment meravellós en què comença la novel·la Dràcula de Bram Stoker, que és una obra mestra. I en aquesta novel·la tots són homenatges als grans, als genis, com hem començat al principi. Llavors, jo la nit de Valpurgis l'he volgut fer com un referent al que jo li tinc admiració, no?
Satanàs va anar a la boda, eh?
Totalment. Satanàs...
Van a convidar-lo.
Aquesta novel·la es diu Malditos, que els personatges estan maleïts en molts sentits, perquè tenen una vida bastant complicada. I clar, ha de n'hi haure un Satanàs, no? O una ànima que estiga venuda al dimoni, perquè jo el que faig és un paral·lelisme entre aquest món de la moda bastant vampíric, no?
Fas al·lusions a Carmen Laforet, perquè parles de Nada.
També podria entendre's així.
També l'has llegit, eh?
Sí, clar, m'encanta.
Fer gala d'un bé epistolari. Això és curiosíssim.
Fer gala d'un bé epistolari. Bueno, N'hi ha molts gèneres en aquesta novel·la. Jo m'he volgut esplaiar molt escrivint, i un d'ells, per expressar els sentiments i les emocions i esports d'un personatge, són les cartes. Llavors, també un altre escriptor, ara que es diu Carmen Laforet o Bram Stoker, un altre escriptor que jo, o escriptors que admiren moltíssim, són els grans Dumas o Dickens, que saben escriure, saben descriure personatges a través de les seves cartes. Jo molt modestament he volgut anar per aquí, també.
Tens molt coneixement de la literatura anglesa, no?
Jo sóc una persona terriblement britànica, bueno, en tot, en la música, en la cultura, en la literatura, i, de fet, està molt present.
No, no, el llibre es veu.
He viscut a Londres molts anys, també, i des de petita. M'encanta.
I ara, això sí que no diré que és la pregunta del millón, però últimament està molt de moda Madame Bovary. Jo no sé, tothom treu a Madame Bovary últimament. Sembla que ningú l'hagi llegit.
Pues Madame Bovary, justament ahir, en la presentació de la novel·la València, bueno, la setmana, durant la setmana, me l'han comentada bastant. Comença un capítol dient que Madame Bovary, en aquells moments en què estava terriblement avorrida, llegia revistes de moda perquè estava subscrita, no? Les primeres revistes de moda que van existir era per subscripció. Però és que Madame Bovary, a més, és un personatge molt femení, molt feminista. I n'hi ha molts personatges molt femenins i molt feministes, també com la Virginia Woolf, en aquesta novel·la. Llavors, sí, jo crec que sempre estaran de moda.
L'única gent superficial que m'agrada és la intel·ligent.
Sí,
què això vols dir amb això?
Això ho dic en un capítol que parla de les revistes de moda. Estan en una redacció, són periodistes, jo això ho he viscut de primeríssima mà, he sigut una d'elles. I llavors la gent pensa que tots els que estan en aquesta indústria, siga des dels mitjans de comunicació o dissenyadors, etc., són terriblement superficials, no? Però, i dintre d'aquests superficials, és que realment són genials, són els intel·ligents, que saben com utilitzar aquesta superficialitat, no?
L'esterilitat, si està ben gestionada, funciona.
L'esterilitat, si està ben funcionada, funciona.
Gestionada, ben gestionada.
Ben gestionada, funciona. Bueno, això depèn de si ets un vampir.
Ah. A l'ocaso d'un ser estimat és la mort en vida, no?
Pues sí, en aquest sentit dic que, clar, pensem que ells pateixen molt perquè n'hi ha una maledicció pel mig. Llavors, i també perquè un vampir, encara que no es pot morir, sent un ocàs interior, perquè no és un mort vivent, un vivent mort, al revés. Llavors, ahir faig un joc entre què significa l'amor per als humans i què significa l'amor per a un vampir.
Els ecos sesenteros, sesentaires, podríem dir en català, ja no importen a ningú.
Ui, no, important a tothom. Què seríem sense els Beatles, sense la minifalda de la moda? Què seríem sense les revolucions de 160, no? Que ho van canviar tot. El pop, això ho va convertir tot en popular, no? La cultura popular naix als anys 60.
Parles d'una cosa molt bonica. Modernitzar el vocabulari. Això és preciós, molt bonic.
Sí, diu modernitzar i flirtejar, no? Ja et dic, jo, l'únic no, però el més important era si tinc una novel·la. Jo he trigat molt en escriure una novel·la, tinc 7 llibres de no ficció publicats, però li tinc un respecte molt gran als literats. Ah. Llavors era, què puc aportar? I si he d'escriure algo i està en una llibreria amb el meu nom, ha d'estar ben escrit. Llavors, hem de modernitzar, hem de fer parlar els personatges segons el seu temps, segons la seva categoria, i això està com molt currat.
No sabia que l'expressió "fage on victims" és de l'Òscar de la Renta.
Pues sí, és de l'Òscar de la Renta. Està atribuïda a ell, encara que alguns altres diuen que és d'un altre director de revista bastant maldito, també. No? Però sí, està atribuïda a ell.
Mai estem prou satisfets. És una gran veritat, no?
Sí, és una gran veritat que parteix d'Epicur. N'hi ha també molta filosofia. N'hi ha molts referents culturals. És una novel·la que jo considero diferent perquè hi ha moltíssims referents culturals, que és la meva manera de dibuixar el segle XX. No? Llavors, he ficat filòsofs com per veure com les idees van canviar, no? I aquesta idea de satisfacció del grec Epicur, que la satisfacció ens porta dolor, perquè com mai estem prou satisfets, sempre estarem desitjant alguna cosa, no?
Ja. Yeah. Amb la mort de la Gina canvia tota la història.
Sí, la Gina, precisament, la seva maledicció és que ha de morir. I ahí és on, on fan tot el possible perquè, per saber com això pot passar o no pot passar.
Els humans, si ens calléssim les opinions sobre els altres, poder guanyaríem molt més, no?
Bueno, acabo de llegir una cita de Borges que diu que si no tens res que aportar al silenci, millor no parles. I en aquest sentit també Erasmo de Rotterdam parlant de filosofia, no?
Suposo que ja saps que Alemanya és un país preparat sempre per la guerra, no?
Bueno, clar, en Malditos va del 1917 al 1987, estem parlant d'una època de revolució russa, dues guerres mundials, postguerra, guerra freda, dos cracs econòmics, tres cracs econòmics grans, i Alemanya, pues clar, en el segle XX és una nació que pivota tota aquesta reorganització política econòmica d'Europa.
Les enveges i les petites guerres s'han donat sempre a totes parts i sempre.
I això és el que fa que existeixin les novel·les, que existeixi l'art que discuteix, no? La pintura, l'escultura, tots els drames de la humanitat estan plasmats en l'art, no?
Fas un homenatge a Balenciaga, també.
Balenciaga, per mi, és un geni genial. O sea, a més, venint del món de la moda no és solament un negoci, la moda és més que això. La moda és aquesta genialitat d'inspirar a les persones i canviar, i que elles mateixes, canviant-se de roba, puguen pensar que poden superar una guerra, una postguerra, una crisi econòmica, una mort, no? N'hi ha molt lligat a l'indumentària. Balenciaga i Dior van ser els grans mestres que van canviar. Bueno, abans va estar Chanel o va estar Elsa Schiaparelli, no? Chanel també va ser un personatge molt important a l'hora de canviar el curs històric, no? Però Balenciaga més és fantàstic. Vull dir, a Guetaria, que és on ell va néixer i després va estar a París. Jo, vull dir, em vaig quedar com 2 hores asseguda davant d'un vestit perquè no m'ho podia creure. Perquè allà té el seu museu i jo animo a tothom que conegui a Balenciaga, perquè és un tresor.
Dior sempre arranca aplaudiments per això, no?
I Dior va ser realment com una espècie d'estrella del rock. Igual algú em mata per dir això, però aquest senyor també, pues era un personatge molt especial, era contemporani a Balenciaga, i els dos estaven considerats els que canviaren tota la forma dels vestits, el patronatge, fer que les persones se sentiren bé. I sí, el seu va ser el primer que va fer desfilades de moda amb gent que podia aplaudir i que tenia noms, els vestits, i no? Això també és tota una història en si.
Dius una frase lapidària, eh? Una frase per posar-la, vull dir, en els anals de la història de la humanitat.
Digues.
El paradís té gust de petó.
Sí. Això és una qüestió que quan parle del cinema, clar, quan comencem a que les estrelles de Hollywood són les que marquen les modes i els desitjos de les persones d'imitar-les, n'hi havia anuncis als Estats Units que deia que en la televisió, quan és la tele, a què sabe el paraíso? El paraíso sabe a besos. I bueno, jo com a periodista, que també molt imbuïda de la història dels mitjans de comunicació, això com va canviar el romanticisme, aquelles pel·lícules de Hollywood que eren increïbles, no? Van passar quasi de les novel·les de la Jane Austen i aquell romanticisme al romanticisme de Hollywood, que també és molt divertit.
Parles de Givenchy, també. No deixes a ningú?
No deixa a ningú perquè és que posa, ja he dit, los genios son escasos y necesarios. Givenchy és la persona que va vestir a moltes actrius, és la persona que amb tots de la mà, amb el Dior, amb el Balenciaga, amb el Jacques Fat, era absolutament genial.
I després també dius una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. El món s'acaba donant un petó a la persona equivocada.
Això va dir l'Andy Warhol.
Això és de l'Andy Warhol,
que és un altre gran, i que té frases sobre l'amor molt vampíriques, en el sentit que té aquesta cosa de que quan un vampir és un monstre que no s'accepta ell mateix, veu l'amor com algo que està fora del seu abast, no?
París vibra sempre, no?, en Piaf.
París vibra sempre, en Piaf, amb els beatniks, amb Jean-Paul Sartre, amb Simone de Beauvoir, amb totes les cases de moda, perquè la moda neix a París com a tal, i és un dels epicentres, i és allà on neixen els meus vampirs de la novel·la.
I amb la revolució del 68 també, no?
La revolució del 68 a París, a Praga, a totes aquestes ciutats, no? És on comença la gent a dir que vol ser més ella mateixa.
Què és l'amor universal i únic?
El dels vampirs.
Vale.
És pur, és absolutament pur.
I ara una pregunta de moda. Bueno, sobre la moda. Les sabates de plataforma es tindrien que prohibir?
Resulta que, bueno, en els anys 70, es diu l'època de l'antimoda, i la gent anava marcant com la seva individualitat i la gent de la moda estava aterrada, no? Llavors, pues, van n'hi haure en aquestes sabates, que en realitat són dels anys 30, van n'hi haure com moltes caigudes i molts accidents i tal. I llavors, en les revistes de moda, de manera irònica, es deia és que haurien de prohibir perquè queden fatal, es veuen fatal i a sobre mataran algú, no?
Brooklyn és un pont que invita a passar-lo. No sé si has estat últimament.
Últimament a Nova York no, però aniré més endavant a Nova York. Nova York és el present d'aquesta novel·la, Nova York dels anys 80, amb un glamour bestial. I representa, passar de Brooklyn a Manhattan sempre representa l'èxit. I això és el que vol fer Gina. Està molt inspirat amb el personatge del Tony Manero de Fiebre del Sábado Noche.
De vegades penso... Treu això. No m'agrada com queda la pregunta. No, ja acabem. De vegades penso que els USA no llegeixen diaris. Tu no has arribat a aquesta conclusió?
Per què ho dius?
Perquè jo conec una mica els Estats Units i se'm fa difícil que llegeixin diaris.
Però ells s'inventaren el periodisme com a tal, no? El nou periodisme és una qüestió dels Estats Units. Jo també faig homenatge una mica... As Wolf i tots aquests, i jo crec que sí. Depèn de com es llegeixen, això és diferent.
És meravellós escriure un llibre?
És meravellós escriure un llibre si t'agrada escriure tant.
I de què té culpa la moda?
La moda té la culpa de que siguem tan feliços i ara mateix la moda té la culpa de que moltes persones la tinguin com algo de quita i pon. Jo crec que s'haurien de replantejar la seva individualitat i com això es pot fer... algo diferent.
Doncs fins aquí. És un llibre molt femení que el pot llegir tothom. És preciós i dona una visió molt acurada de la moda. Llegiu-lo.
Moltes gràcies.
Keep it low in the end zone. You love to say.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0. Cada dia, a 7:45 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Aquest estiu, els amants de la cançó italiana podeu gaudir del vostre espai els dissabtes i diumenges a les 9 del vespre. Sapore di sale. Momenti della canzone italiana, cada dissabte i diumenge a Ràdio Estel a les 9 del vespre. Che hai sulle labbra?